I amb tu.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. Notícia que hem conegut fa poca estona. La Junta Electoral Central avala la pancarta que penja des d'aquest divendres al balcó del Palau de la Generalitat. Una pancarta que diu llibertat d'opinió i expressió, article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans. En un acord d'aquest dimecres, la Junta Electoral respon a una petició del comissari general dels Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius, sobre si la nova pancarta del balcó de la Generalitat vulnera l'acord del 21 de març del 2019. La Junta Electoral Central ha ratificat així la decisió que va prendre el seu president divendres passat, aclarint que no veu motius per retirar la nova pancarta. Més temes, ara amb clau de territori, Deltebre i Tortosa, dos dels municipis que es van sumar al recurs de la plataforma en defensa de l'Ebre contra el Pla de la Conca, que ha rebutjat ara el Suprem, lamenten la decisió judicial. Demanen també unió institucional per defensar el riu i el delta. Susana Casas, Canal Terres de l'Ebre.
La plataforma en defensa de l'Ebre, l'entitat ecologista de Pana i diversos ajuntaments ebrencs aborden dijous com reaccionar l'últim revers judicial contra el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Després que el Tribunal Suprem hagi tombat el recurs que demanava augmentar el cabal ecològic per garantir el futur del Delta, la sentència continua sense entendre's, tot i que no sorprèn. Meritxell Roges, l'alcaldessa de Tortosa.
Enteníem que s'havia de respectar el cabal ecològic i, per tant, s'havia d'haver estimat aquesta demanda i, per tant, no s'havia d'haver succeït aquesta resolució, però, en tot cas, ja ens tenen acostumats a no respectar el cabal ecològic, a no respectar el que és el nostre riu i, especialment, a no respectar el que està succeint al Delta ni tindre en compte el que estem patint a nivell del tram final del riu.
Amb el nou mandat trucant a la porta, reclama també un front institucional que superi colors, sigles i partits polítics. Lluís Solés, alcalde de Deltebre.
Institucionalment, el que hem de fer en el pròxim mandat, ara estem portes de tancar un mandat municipal, i en el pròxim mandat hem de continuar en la major força conjunta entre totes les institucions del territori.
El Tribunal Suprem considera que els cabals mínims del trambaix de l'Ebre són suficients per garantir els ecosistemes perquè són molt superiors als altres rius d'Espanya.
Gràcies, Susana. Polèmica a Sant Feliu de Guíxols pel tancament del Club Canàbic. Xavier Martí, Televisió de Costa Brava.
La polèmica està servida perquè, per una banda, el local es va clausurar després de les queixes d'un veí i un informe amb mancances per part del consistori, i de l'altra, l'associació diu que l'Ajuntament bloqueja les obres per solucionar aquestes mancances. Des de l'entitat es senten enganyats pel govern municipal i lamenten que la seva inacció comporta perjudicis per tothom implicat en aquest conflicte. Segons el relat del Club Canàbic, quan es va produir la queixa del veí en qüestió, es van posar en contacte amb l'Ajuntament per analitzar les mancances i solucionar-les. Tenien un projecte damunt la taula i van demanar una pròrroga abans de fer les obres per poder discutir-ho amb la comunitat de propietaris. Pròrroga que el consistori els va denegar i que va reforçar amb un decret d'alcaldia. Ramon Ballesta, del Club Canàbic, Maria i Juana.
Tant aquest senyor com nosaltres hem sigut víctimes del mobilisme d'aquest Ajuntament. Però, bueno, també vull remarcar que, tot i això, el motiu real pel tancament de l'entitat no ha estat ni els olors ni els fums. Han estat unes mancances, o això és el que argumenta l'Ajuntament, unes mancances en el tema de seguretat i d'instal·lació elèctrica. Però en cap informe, en cap moment, diu que hi hagi cap filtració d'olors ni de fums enlloc.
Maria i Juana demanarà una reunió amb l'alcalde per reconduir la situació i, depenent del seu resultat, no descarten portar el cas als tribunals en plena campanya electoral.
I acabem aquest butlletí parlant d'esports i en concret de futbol femení, perquè el Barça busca un lloc a les semifinals de la Champions femenina a Noruega, i davant de l'LSK el conjunt blaugrana defensarà un 3-0 del partit d'anada al duel a partir de 6:45 de la tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
El món és esplèndid. Estava mirant ara les portades dels diaris, aviam què ha passat en les darreres hores i tal, i això és una notícia, només sé el titular, que diu: la segunda família més rica de Alemanya admite que fue nazi i donarà 10 milions. I així ja està. Escolta. necesitamos 10 millones, i així tots els jueus que vam aniquilar, tota la gent que vam assassinar, totes les maldats que vam fer al món, ens netejam la consciència amb 10 milions d'euros i així ja podem seguir per adelante. És aquelles coses fantàstiques que de tant en tant et porta la premsa diària. Bé, nosaltres el que farem a aquesta hora de la tarda és moltíssimes coses, conèixer el preu del peix. Us hem dit que ha quedat algú per dir del concurs, Isabel, del important? Sempre queden coses per dir, però digues, endavant.
També, doncs, això, el nou restaurant a Marri d'Arenys de Mar, que és el restaurant que té les millors vistes, una de les millors vistes, no s'emprenyin els altres, que també en tenen molt maques, menjar japonès i entre d'altres, I que poden participar ja al nostre Facebook, al Fara, ja trobaran la pregunta, i de seguida que em deixis fer-ho, que no em necessitis, bé, doncs potser demà, ja al matí,
exacte,
perquè aquesta hora
jo
ja ho veig més complicat, ho trobaran també a Twitter publicat, i per tant, vinga tots a participar, que tenim 3 dies només, que aquest divendres ho sabrem.
I cal dir que jo m'he equivocat, l'he liat amb alguna cosa, perquè quan plantejàvem el concurs dèiem tapes si pot ser de peix, i quan posàvem exemples, jo m'he dedicat a dir tot el que no tenia peix, croquetes, braves, i tu anaves dient els musclos, els xipirons. Bé, si són de peix, millor, sisplau, no?
Acceptem tot tipus de respostes, exacte, però si tenen més a veure amb el peix, que és el nostre àmbit, millor. Però escolta'm, qui prefereixi les braves, doncs no el batarem pas, que aquí no batem a ningú.
Un dia hem de fer un concurs de braves, no? Diferents maneres de fer les braves, la salsa i totes aquestes... Ah, sí, Joan, cony, posa-li, que no sent.
Ara mateix no et sento, perquè com que no porto els cascos en
Bosch,
Joan Bosch, que m'apreta, espera.
Vale, ara, no, això que un dia hem de fer un concurs de braves, de patates braves, de diferents maneres de fer les patates braves, com es fan aquí a l'Empordà, als bars, propostes, idees, això té que estar bé.
Farem, sí, n'hi ha de molt bones de braves, gent que la sap fer molt bé.
I els finalistes anem i les provem.
D'acord, sí. Bé, doncs això ho hem de parlar abans amb la gent que les fa, a veure si vol acollir un grapat de
morts de gana.
Sí.
Molt bé.
En Daniel s'apunta, segur.
Segur, ja et dic jo que no deu estar escoltant.
No, bueno, si és menjar, potser li ha vingut l'antena, saps?
Com abans. Molt bé, abans hi posem, que si no farem... Sí, nosaltres així arribem fins a les 7,
Sí, podem anar xerrant, però vaja, no seria el cas. Hi ha persones que tenen coses més interessants a dir que nosaltres.
Doncs pues vinga, va, anem a escoltar-los.
Vinga.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I ha arribat el moment de conèixer el preu del peix i ens anem cap a la zona del Garraf. Avui, amb qui parlem, Ivan?
Doncs si ahir parlàvem amb... Avui volem parlar amb peixaters. Ens anirem cap a Vilanova i més concretament cap a la peixateria Mar Brava, al mercat municipal. Saludem a aquesta hora de la tarda en Carlos Maldonado. Carlos, molt bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Carlos, com va el dia? Què és el que s'està venent avui?
Bueno, avui entre mig de setmana, pues... més o menys el dels dies de cada dia, maidetes, un seitó, sardina, barat, algun rapet, algun llucet, peix així.
Quan parlem amb els pescadors, ens expliquen que s'està capturant moltíssima sardina. No sé si quan es captura tanta, els peixaters també veneu molta. Això funciona d'aquesta manera, més o menys?
No, a veure, la gent va agafant peix, va comprant el peix que necessita. Aquí és una cosa al detall i va comprant la gent el que necessita. Aquí passa pel mercat i té gust de veure les sardines, i té gust de agafar sardines, però agafa sardines. No vol dir, si n'estem venent 3 caixes i les barques n'estan agafant al doble del que agafaven, doncs nosaltres podem vendre 3 caixes igual. No és en relació de se'n pesca més, s'agafa més. La gent, doncs, el que passa pel mercat és el que li agrada. El que veuen, doncs mira, avui prenc sardines, avui prenc seitons, avui prenc mairetes... No és en relació de la quantitat del que es pesca.
Vosaltres, Carlos, el peix on el aneu a buscar? És de Llotja, de la confraria de pescadors de Vilanova?
De totes les llotges. De Llotja, Mercabarna, les altres llotges, també d'aquí de Costa Catalana, a totes les llotges i a compradors, s'envien el peix, a la nit el recollim, i inclús a Mercabarna, tot el que és el peix del nord, aquicultura, marisc, de les depuradores i tot això.
Clar, perquè de la mateixa manera que la, des de la confraria ens explicàvem que es pescava, s'estava capturant moltíssima sardina, també ens deien que s'està capturant una sardina i un seitó molt i molt petit. No sé si us esteu trobant també vosaltres amb aquest problema, si el peix que us porten doncs acostuma a ser més aviat petit.
Sí, sí, el que surt d'aquí la confraria pues, és peix petit. I a vegades, pues, concretament la gent, pues, mira, el seitó mateix, molta gent el demana per fer el vinagre. En fer el vinagre pues, és un peix que ja té que tindre una miqueta de tamany, si no, al moment de marinar el vinagre, la mica de la sal, el vinagre se'l menja, ha de ser amb una miqueta de tamany. Doncs has de buscar d'altres bandes que te'n arribi, de més gros. Uh-huh. A part de tindre el petit d'aquí de la cofradia, pues, tens algú amb més tamany per poder servir als clients la demanda que et fan.
Per tant, la gent, quan va comprar a la peixateria i veu que la sardina o el seitó, el que sigui, és petit, prefereix comprar una altra cosa o, tot i això, el compra i hi ha no, gent que...
És que va gent, és que hi ha mm-hmm. gent per tot, eh? A veure, hi ha gent que potser tindràs una sardina maca, que, per exemple, s'arriba la sardina de Castelló, que és maca, mm-hmm. o d'Altea, o de Màlaga, ve sardina que és amb més tamany que la d'aquí. I hi ha gent que et ve i et diu, oh, posa'm les grosses que les vull per la brasa. I en canvi n'hi ha que diuen, no, tira'm les petitetes que m'agrada més per fregir. On tens de Vilanova petites i les vens totes perquè tothom t'ha vingut a buscar sardineta que la vol curta i dies que tothom l'ha volgut per la brasa, que la vol grossa i ets de la d'aquí petita i no en vens cap. Això mm-hmm. és, hi ha mercat per tot. A veure, hi ha una gent que li agrada les petites, una altra més grossa, depèn. No...
Carlos, ja tu et diuen això de, ui, què caret que va el quilo de musclos. T'ho diuen, això?
Bueno, això sempre ho diu. Bueno, hi ha gent que sí, hi ha gent que no, però bueno, ja vas coneixent la gent i, bueno, ja és el que et dic. Hi ha gent per, igual que hi ha gent per mercat, hi ha mercat per tota classe de peix, hi ha gent per el preu, també.
Que... Pel que fa al preu del peix, està sent una bona setmana, s'està venent el peix a un preu més aviat baix, com funciona?
No, aquesta setmana és una setmana normal. La setmana passada i l'anterior, que va haver més mal temps per tot arreu, una miqueta més caret que aquesta setmana. Ara, també depèn de quines espècies, perquè, clar, pensa que ara, si és bon temps, doncs igual les barques es dediquen a la gamba. Si es dediquen a la gamba, no n'hi ha tantes que van al peix. Llavors el lluç va més car. I la gamba, si hi ha quantitat, va una mica més barata. I si quan és mal temps doncs hi ha més barques que van al peix i tot això, doncs, un peix puja, l'altre baixa. No es pot dir en global, tot el peix va barat aquesta setmana, tot el peix va car. No, una espècie va més cara, una espècie va més barata, depèn, perquè tot el peix no s'agafa al mateix lloc.
Doncs Carlos Maldonado, de la peixateria Mar Brava al Mercat Municipal de Vilanova, acaba de passar una bona tarda i moltíssimes gràcies per atendre'ns avui.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Seguim en contacte.
Adéu.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix. Històries de mar.
I avui a l'apartat d'Històries de mar volem explicar-vos una història de mar que acaba, almenys la seva etapa activa, i que passa a un segon terme, la seva etapa, diguéssim, de persona jubilada. Estem parlant de les golondrines del port de Barcelona, que han complit 131 anys, han complert 131 anys, i que el seu màxim responsable en aquesta darrera etapa, Manel Roca, precisament es jubila aquest proper cap de setmana. Les golondrines, de fet, una marca, un nom que fa marca, com el cacaolat, la Coca-Cola, el xupa-xups o les bambes. Les golondrines eren una embarcació d'una empresa i al final han acabat donant nom a tots els viatges que es fan intraportuaris. La sort és que això, evidentment, no s'acaba i les golondrines de tota la vida seguiran fent la seva feina. Manel Roca, molt bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Amb ganes de plegar ja o no?
Bueno, sí, sempre en començar una nova etapa sempre dona ganes de... És emocionant.
Clar que portem acomiadant-te des de fa setmanes, tots els mitjans, eh? I no sé si també els companys, els amics, però ja deu agobiar una mica i tot.
Bueno, el que passa... Sí, quasi a vegades aquests últims 15 dies quasi tinc més feina que quan estava treballant, perquè atendent els mitjans, companys, amics de facultat, etc, pues, l'agenda s'ha quedat una mica plena.
Bueno, home, ja, no pateixis, que això dura poc, eh? La setmana vinent, potser l'altra, i ja està. Ja podràs tornar a la vida normal.
Ah, però el que passa és que quan comences aquesta etapa sempre has anat deixant coses per... No, ho faré ara que tindré molt de temps, i tinc una llista de coses d'allò que les he anat acumulant jo mateix per fer-les, no?
Una de les coses importants a dir és que, de fet, les golondrines segueixen, hi haurà quarta generació perquè el fill teu segueix. Per tant, això segueix endavant.
Sí, el fill segueix, és a dir, que podrem parlar de quarta generació. Sí.
Deixa'm preguntar...
També és una satisfacció.
Ui, tant. Deixa'm preguntar-te, per això que explicava jo al principi, no? Vosaltres comenceu l'any 1888, s'inaugura el monument a Colón, s'inaugura el primer viatge del monument a Colón allà a les Drassanes, va ser el testimoni del primer passeig, exacte, i li poseu golondrines. Per què? D'on ve el nom?
Ja t'explico una mica. És dir, el 1888, i funda l'empresa, és un cubà. Un cubà que hereda a Matanzas, Cuba, una legítima, d'una senyora francesa, i llavors, 4 o 5 anys abans de 1888, se'n ve a Barcelona, perquè Barcelona està en plena ebullició per organitzar l'exposició universal del 1888. I llavors encarrega 3 vaixells en el Passeig Nacional, actualment que se li diu Joan de Borbó.
Sí.
Allà hi havia diversos astilleros i encarrega allà la construcció de 3 embarcacions, que li posa òmnibus primer, òmnibus segon i òmnibus tercer. I anaven impulsades per màquina de vapor, que es van construir també a la Barceloneta, on estava la maquinista, en aquell moment estava allí la maquinista terrestre i marítima.
Ui, tant.
Llavors, tal com va averiguar, quan vam complir 100 anys, el senyor Carandell, la gent en plan popular li deia, mira, porten caixa de foc. Perquè, clar, veien el foc, igual que els tramvies, que també anaven amb màquina de vapor, doncs veien el foc del carbó i la llenya, que feia bullir l'aigua pel funcionament de la màquina de vapor. Llavors, aquest senyor era bastant inquiet, quan van passar uns anys, cap als anys 30, és quan entra les 3 famílies, que són les actuals, que encara continuen sent les propietàries, o constitueixen la Societat Anònima de Sirenes S.A., les golondrines.
I per què les golondrines?
El cubà li va posar golondrines, segons m'explicava el meu avi i el meu pare, perquè sempre tornen a port. És un ocell que no té res a veure, no podem dir que sigui l'oraneta, que l'oraneta no es pot traduir per l'oraneta, perquè la golondrina és un ocell cubà que vola en aiguasomes, és a dir, va uns metres mar endintre, però no arriba quasi ni a quilòmetres, i torna sempre a terra. És a dir, mai no creua de Cuba al continent, no? A el que seria Amèrica del Nord, Amèrica del Sud, no? I llavors, per això li va posar golondrines, perquè van i tornen, entens? I llavors, quan van inaugurar el servei, com tu explicaves abans, del monument a Colón, el seu recorregut era d'allí, als Baixos de Sant Sebastià, és a dir, d'on ara està la Torre de l'Aeri, no? De la Torre de Sant Sebastià de l'Aeri. Però tenim en compte que la Torre de l'Aeri no es construeix fins a la segona exposició universal de Barcelona, que és la del 29.
Clar. Déu-n'hi-do. Per tant, arribava a una zona on pràcticament no hi havia res.
Bueno, la gent anava als banys en aquell moment. És a dir, era com una continuació, diguéssim, del tramvia o d'un mitjà de transport de la ciutat. Hi havia molt de costum d'anar als banys i la gent agafava... Hi havia els tramvies aquells de jardinera, que eren com un toldo, sí. La gent baixava allà davant del monument a Colón i els agafava la golondrina per anar fins als banys de Sant Sebastià, l'Astillero... i altres sèrie de banys que existien en aquell moment a la Barceloneta.
La golondrina, contràriament al que passa ara, que és una mena d'atracció pels turistes, no? Perquè viatgin pel port i vegin coses, la golondrina, durant molts, molts anys i aquelles èpoques, era l'única possibilitat que molta gent de Barcelona i de fora de Barcelona tenia per poder navegar, per poder tenir la sensació del que era anar amb vaixell. No hi havia cap altra.
Bueno, les golondrines, clar, Barcelona, per això el nom de golondrina s'ha convertit en un genèric, perquè potser hem fet el bateig de mar, sobretot de molta gent d'aquí, de Catalunya, no? Però és que a tota Espanya, a tota embarcació de passatge, ja se li diu golondrina, inclús el diccionari de la llengua castellana ja ha acceptat la paraula golondrina com un genèric d'embarcació de passatge. Llavors, inclús tramites al Ministeri de Fomento a Madrid, que és el que aprova una sèrie de documentació, quan construeixes una embarcació nova, una embarcació de passatge, i ahí ja posen embarcació tipus golondrina.
I, de fet, la golondrina es movia per l'interior del port de Barcelona. Hi ha una... Jo recordo haver-la agafat a Porta Coeli, al Rompeolas, es diu sí. Escullera, perquè tothom és molt correcte, però sí. Jo he estat al Rompeolas tota la vida.
Tota la vida he estat al Rompeolas.
Sí. El Rompeolas, sí. Que al final hi havia el Porta Coeli, que és un restaurant també molt característic, i allà sota hi havia una parada de les golondrines, no? on podies agafar
exactament,
o acabar.
És que les golondrines van anar creixent el recorregut a mesura que el port anava creixent. T'estava explicant abans que les golondrines anaven fins al que eren els banys de Sant Sebastià. Mm-hmm. Posteriorment, el port va créixer i ja van arribar... Bueno, primer en un altre lloc, que es deia on ara s'ha construït una bocana, que era l'antiga Rodona, sí. I una altra etapa, i ja arriben fins al port de Coeli que tu en parles. Mm-hmm. Entens? I llavors era, allò era un passeig marítim i la gent anava en golondrina. Primer no s'hi podia anar en cotxe, no s'hi podia anar en peu o en golondrina. I llavors molts barcelonins anaven a passejar allí, igual anaven al Port de Coeli. També hi havia hagut un merendero flotant on la gent anava allà a fer el vermut, musclos, sardines, altre tipus de peix.
Estem parlant d'una època majoritàriament on, perquè us en feu una idea, doncs el que ara es coneix com el passeig Joan de Borbó era el passeig nacional, hi havia tots els estilleros allà on ara la gent passeja, hi havia la maquinista terrestre i marítima que funcionava, hi havia tota l'infraestructura del gas, creuava el tren al passeig nacional i, per tant, allò era una sortida de cercanies, no? L'estació de cercanies, creuava el tren de mercaderies cap als estilleros, hi havia el Barcelona, bueno, encara hi és, no? Hi havia tot aquell món. Estem parlant d'una època en què viatjar per la golondrina era introduir-te en una zona industrial, pràcticament, no? Com ho era el port en aquella època. Ara també ho és, però menys, no? Ara hi ha vaixells i veles i aquestes coses.
Bueno, no creguis, perquè en aquella època també hi havia, en el moll de Barcelona, doncs hi havia dos clubs, com el Real Club Nàutic i el Real Club Marítim,
sí, és veritat.
Que eren clubs de vela. Després hi havia un altre club, que era el Club de Mar, que era un club solament per rem, i aquests clubs encara existeixen. Bueno, el de Mar va passar a integrar-se en el Real Club Marítim, perquè a l'acabar la Guerra Civil, l'Educació i Descans el va incautar, i llavors els socis d'aquell club, o bueno, una gran part dels socis, es van integrar en el Club Marítim, que llavors van crear una secció de rem, quan solament tenia secció de motor i vela en aquell moment. I llavors, aquests dos clubs encara segueixen existint al moll d'Espaca. A vegades al port, fa anys enrere, hi havia més coses lúdiques, com la travessa al port, que organitzava la Natació Barceloneta, coses que avui en dia pues, s'han anat potser eliminant perquè s'ha distingit més entre la part lúdica i la part de mercaderies o la part industrial, com molt bé deies.
Escolta'm, a tu no et van deixar dedicar-te a les golondrines fins que vas tenir carrera. És a dir, a casa, d'acord, l'empresa... Sí, però teniu uns coneixements pel que pugui passar, no?
Sí, sí, bueno, jo... D'això, com si diguéssim, bueno, jo, com si sent ja petita, ja no, jo vull vindre a treballar, i el pare em va dir, no, hasta que no tinguis un títol universitari, aquí no vindràs. El que passa que sí, durant mentre estudiava aquesta carrera de 5 anys als estius, pues anava a treballar i els 3 mesos d'estiu, i així feia uns calerons per poder fer un petit viatge al mes d'octubre, amb amics, fer un viatge per Europa, i després ja s'integrava a la facultat fins al juny, els exàmens finals, i llavors, pum, no van als exàmens finals, doncs tornava a anar a treballar els 3 mesos d'estiu. Fins que l'any 78 doncs ja em vaig integrar fix, fins al dia de, fins al diumenge, com molt bé deies abans.
Escolta'm, ara cada cop són més les embarcacions i les empreses que ofereixen el mateix, similars viatges per l'interior del port.
Tingues en compte una cosa, que des de després dels Jocs Olímpics, golondrines, sirenes, sense les golondrines, ja li diversifica el recorregut. Fa per dintre el port, sí, les tradicionals de tota la vida, i es construeixen vaixells nous que fan al litoral de Barcelona. És a dir, quan després dels Jocs Olímpics, abans dels Jocs Olímpics no tenia sentit perquè les platges de Barcelona estaven, diguéssim, una mica com...
Deixades
de la mà de Déu, no? Sí, sí. Però després ja, quan se recuperen aquestes platges, ja tenia un sentit anar a veure tot el litoral de Barcelona, que després ha anat creixent, després de les obres també del Fòrum i tot això. Ara tenim un recorregut que inclús a l'estiu té parada per Fòrum, i és dir que anem pràcticament des del Llobregat fins al Besòs.
Ara també et diré que, com aquelles golondrines de les blaves, les que portaven els pneumàtics penjant pel costat, saps el que vull dir?
Sí, aquelles, no, aquestes encara en tenim dos en ple funcionament, i per perfecte estat de funcionament, i estan treballant cada dia.
Aquestes són les autèntiques.
Estan treballant per l'interior de port, perquè aquest tipus d'embarcació no pot sortir fora. I després tenim els catamarans moderns, que són els que naveguen per el litoral de Barcelona.
I et diré una cosa, feia molta por. Quan anaves amb golondrina pel port i et trobaves un vaixell que entrava, sortia, o que estava atracat, és igual, i passaves pel costat, i hosti, deies, que petit em sento aquí dintre, saps?
Home, clar, el tamany i la distància són... El tamany són... és allò, l'elefant i la formiga, no?
Manel, ha estat un plaer parlar amb tu. Escolta'm, que vagi bé el dia de comiat, i ho seguirem fent, si ens deixes, un dia seguim parlant de les golondrines. Cuida't molt, ja no et marejarem més en unes setmanes, vale?
Gràcies per tot.
Cuida't, fins ara, igualment, a reveure. En Manel Roca, tota una institució en el món de la golondrina, vaja, la institució en el món de la golondrina, avui ens ha acompanyat.
El Far. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Dissabte 30 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, teatre musical. Hi ha res més avorrit que ser una princesa rosa? De Raquel Díaz Reguera.
Si ets princesa rosa...
La Carlota és una princesa tan rosa com totes les princeses, però s'avorreix moltíssim. A ella li agradaria caçar dracs, muntar globus o nedar lloms d'un dofí. Un espectacle per a tota la família.
Hola, Carlota!
Dissabte 30 de març a les 6 de la tarda a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i a línia espaiter.cat.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Estem en Quaresma, i la Quaresma era una època de l'any en què no es podia menjar carn, sobretot els divendres, però molta gent ho aplicava a tot el període. I què es feia? Doncs en molts casos menjar bacallà, que fa uns anys era menjar de pobres. Qui ho havia de dir? Menjar de pobres, el bacallà, el preu que va. Això ha canviat molt, la gent ja menja carn, perdó, majoritàriament, o el gruix de la societat menja carn gairebé tots els dies de la setmana, tot i que hi ha gent que no ho fa, que encara compleix la Quaresma, i el preu del bacallà s'ha disparat gairebé fins al punt de que podem dir que és menjar de rics, i en lloc de ser menjar de pobres. Però, evidentment, alguna cosa queda, i aquests dies, si hem de parlar de gastronomia, si hem de parlar de jornades gastronòmiques i de propostes, doncs precisament les hem de fer girar al voltant del bacallà. I la primera ens porta a Tossa de Mar. Cristina Cantal.
Sí, perquè des de l'1 de març i fins aquest diumenge es porta a terme la 8a edició de la cuina del bacallà a Tossa de Mar. En parlem amb la regidora de Turisme, Maria Àngels Pujals.
Maria Àngels, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I tenim bacallà aquest any o no? En tindrem?
Sí.
Sí, eh?
Sí, n'hem tingut durant tot el mes de març, i ara ja és aquest últim cap de setmana, doncs, que podeu venir a aprofitar a disfrutar d'aquesta proposta gastronòmica de la cuina del bacallà.
Per tant, s'acaba aquest cap de setmana. Com ha funcionat fins ara la proposta, Maria Àngels?
Ha tingut una bona acceptació. Es vincula directament amb el Carnaval, ja que tots fem la ressaca del Carnaval doncs, a finals, perquè estem dintre del Carnaval de la Costa Brava Sud, i vam dir, doncs, aprofitem per fer doncs, també una campanya gastronòmica dintre d'aquesta línia de turisme gastronòmic que estem potenciant des del municipi.
És a dir, que una mica us agafeu a la tradició, no? I com que per Carnaval s'havia de fer, si es prenia bacallà, doncs vinga, ho enganxem per aquesta banda.
Doncs sí, és una campanya en la que fem producte, que no depèn del col·lectiu de la cuina tradicional com altres campanyes, sinó que està oberta a tots els establiments, i també ens serveix per potenciar i començar a activar doncs, aquesta temporada turística abans de Setmana Santa d'aquest any.
I els restaurants ens proposen menús diferents. Com funciona aquesta campanya gastronòmica?
Sí, els restaurants que participen a la campanya ofereixen un menú en tres plats en el que es dona especial rellevància al que és el bacallà, aquest un dels ingredients més tradicionals, com heu dit ja, per aquesta època de Quaresma, i bueno, en diferents modalitats trobem doncs, des d'un bacallà amb samfaina, un bacallà amb robesco, altres opcions com podrien ser el bacallà a l'ametlla, no me'n voldria deixar cap, vull dir, però dels 7 restaurants trobareu diferents propostes, el bacallà a la catalana, bacallà amb xamfaina, panses i pinyons, que seria una altra versió, aquesta és la proposta.
Déu-n'hi-do. Deixa'm presentar perquè hi ha gent que digui, oh, s'acaba aquest... No patiu, perquè tenim altres propostes també lligades una miqueta al món del bacallà. Si em permets, ens en anem gairebé al costat. Parlem amb Sant Feliu de Guíxols, no, Cristina?
Sí, exacte, perquè Tossa no és l'únic municipi que posa en relleu el bacallà a aquesta època de l'any. I a Sant Feliu de Guíxols, des del 6 de març i fins al 18 d'abril, els restaurants del municipi doncs, porten a terme també la campanya gastronòmica Cuina de Quaresma, Bacallà i Peixó Palo. En parlem amb el regidor de Turisme de Sant Feliu, en Salvador Calabuig.
Salvador, molt bona tarda.
Hola, què tal? Com esteu?
Deixa'm, primer de tot, què és el Peixó Palo? Va, explica una mica.
Sí, el Peixó Palo cal explicar-ho. És bacallà, de fet. El que passa que en lloc de tenir-lo salat, que normalment es fa servir per conservar-lo, aquest és fumat, sec. No fumat, sec. I això sí que és una tradició de Sant Feliu, però és una tradició de Sant Feliu des de fa només uns 150 anys.
Ah, bueno.
Perquè, sí, es va fer molt famós entre els tapers i entre els pescadors, però és una tradició, és un producte que venia del nord, bé, del nord, de fet, del nord d'Europa i del nord d'Espanya, i ens el portaven els pescadors, no, els mariners,
sí,
que venien a Sant Feliu en el port. I després es va fer molt famós aquí. Però és un bacallà sec, és sec com un pal, jo es diu el peixo pal.
I aquí, quants restaurants participen d'aquesta campanya gastronòmica que bé, que ja està iniciada des de principis de mes, però que s'allarga una mica més, La tindrem fins a mitjans d'abril.
Sí, nosaltres la fem tota la Quaresma. Aquest any són 14 restaurants. i podeu trobar menús des de 16 euros fins a 40. Però els que són ja superiors a 25 euros, aquest ja no és un menú normal, ja és un menú degustació, i podeu trobar el típic bacallà, el peixo palo amb tripes de bacallà i patates, que és el plat que nosaltres distingim més.
Per tant, tenim propostes diferents, no?, per tots els gustos, menús que també doncs, podem veure, no?, abans de decidir quin restaurant volem anar.
Exacte, estan tots publicats, tant en el nostre web visitguixols.cat com en els papers que tenim de promoció a l'oficina de turisme i que tenen els mateixos restaurants. Ja us dic, tenen molt d'èxit, de fet, i me deixeu fer una mica de propaganda. El dia 9, el dia 9 d'abril, sortirem a la tele per TV1, en el programa aquell que es diu Aquí la Tierra,
sí,
perquè van venir aquí a veure ben bé què era el peixo palo. Els hi vam explicar, un restaurant els hi va cuinar, i una botiga de Sant Feliu, els hi va, una bacallaneria, els hi va ensenyar com es preparen les tripes i com es prepara el peixo palo. Per tant, una cosa que per nosaltres la tractem amb molt de carinyo i, de fet, ens dona molt bon resultat.
Això és notícia, eh? És notícia... No, jo t'ho dic, home, ja han deixat de fer Españoles por el Mundo, crec que els han acabat tots. Vull dir que és notícia que ja es dediquen a fer altres coses, que ja era hora.
Sí, escolta, nosaltres es va molt bé.
I tant. Allà no hi havia, no els portaven ells. Bé, escolta'm, qüestions. Maria Àngels, estem també amb la Maria Àngels Pujals, és la regidora de Turisme de Tossa. Aprofita-t'ho també, Maria Àngels, com es diu, ven el peix.
En definitiva, parlem de cuina catalana, podem parlar de peixo palo, molt reconegut a Sant Feliu, estic totalment d'acord, comparteixo, però recordem, doncs, en aquest cas, que en els països catalans el bacallà no es pesca a la Mediterrània, com molt bé ens han dit, sinó que va arribar a través dels Pirineus, amb el País Basc i Portugal, vull dir que sí. Portugal, en definitiva, i aquesta, l'època en l'exactitud, a vegades estàs buscant documentació i no està molt present, no se sap, però sí que busquem en escrits catalans que a partir del segle XVI ja se'n parla del bacallà, o sigui que una mica el que dèiem que Sant Feliu ha sigut aquesta pionera amb el peixo palo,
sí,
perfecte, nosaltres l'hem adaptat com a un producte, perquè ja sabeu que Tossa, la nostra estrella és el simitomba, que és el plat típic per excel·lència, sí, de la cuina tradicional tossenca.
És a dir que d'alguna manera, cada municipi, sobretot si són d'una mateixa zona geogràfica, per tant tenen influències comunes, acabem fent el mateix una mica diferent, és a dir, adaptant al nostre gust o a la nostra tradició allò que d'altra banda és més generalitzat, no? com és això del bacallà. Ho hem de vendre així una mica, no?
Sí, són línies estratègiques de destinació, de turisme gastronòmic en aquest cas, i reconeixo que el peixo palo i la campanya del bacallà, Sant Feliu, no sé quina edició és aquesta, però fa molt de temps que van activar aquesta línia. Quina edició és?
Salvador.
Sí, la veritat és que no ho sé, no ho vull dir perquè no ho sé, és que no ho han comptat.
Diria que ja temps, fa...
fa més, així és com el peix blau, ja sabem que aquest any fem la 27,
sí,
amb el bacallà i el peixo palo, algun any no s'havia fet, la van deixar de comptar. Però jo crec que fa més de 20 anys. De fet, té molt d'èxit, sobretot perquè hi ha cuina tradicional i cuina més moderna, d'aquesta tecno-emocional, que en diuen, que ja fan coses més complicades,
sí,
però hi ha molta varietat. I sobretot té molt d'èxit perquè per la gent del nord. Tenim alguns restaurants, alguns hotels, que la majoria de la clientela són holandesos, i són els que en venen més, perquè a ells els agrada molt el peixo palo. Trobar-lo aquí, bueno, els va semblar una cosa excepcional.
A mi hi ha una cosa de tot això que m'agrada molt perquè de fet el que fan és promouen i d'alguna manera conviden a que s'utilitzin ingredients tradicionals. Però a partir d'aquí ve que fins i tot hi participen pizzeries. Vull dir que és a dir, és agafar l'element tradicional i portar-lo a les necessitats i a l'oferta que d'altra banda la gent demana, no?
Sí, hem de portar-ho al màxim.
Maria Àngels i després Salvador. Vinga, Maria Àngels.
No, el tema d'aquesta campanya gastronòmica, ho he dit, la cuina del bacallà doncs, simplement era buscar un producte. D'altres maneres, com el juny tenim els fideus a la cassola i el setembre el simitomba, ja és més campanya de plat. Els fideus i el simitomba el fa el col·lectiu de la cuina tradicional tossenca i el bacallà vam creure que era una bona iniciativa perquè altres restaurants que no són del col·lectiu de la cuina tradicional doncs, poguessin participar també en les campanyes gastronòmiques.
Salvador, què apuntaves? Digue'm.
No, dèiem que hem d'apropar els productes al màxim nombre de gent, sense perdre la tradició, i sense perdre la innovació. I és d'això que vivim. Tal com ha dit la regidora Maria Àngels, el que hem de fer nosaltres és singularitzar-nos i aportar una cosa, una petita diferència, perquè tots estem a la Costa Brava, tots tenim les nostres característiques i la gent ha d'anar a tots els llocs. Jo sóc un bon client també dels restaurants de Tossa.
I també li agrada caminar, eh?
Sí?
Sí.
Què vols dir? Que aneu a Tossa i a Sant Feliu caminant?
Bueno, podríem fer un bon camí de ronda.
I tant que sí.
Sí, no, ja li deia de fer la ruta Sant Feliu-Tossa, que la fa molta gent. Surten de Sant Feliu, dinen a Tossa i tornen a Mocreuer.
I tant. De fet, sou poblacions veïnes, si no fos perquè hi ha aquella mena de... No? Perquè el camí és complicat, és abrupte, no? I aquella mena de zona...
Sí, però també aquesta és la gràcia, eh?
Sí, això sí. Escolteu, en el cas de Tossa, el perfil de la gent que hi va és gent de la terra, és gent del país que es mou a gaudir-ho, o és gent que ve de fora i que s'ho troba?
Aquesta època de l'any és més turisme nacional, tot i que de venir de França doncs també ho aprecien molt. Vull dir que seria 50-50.
I en el cas de Sant Feliu, Salvador?
Sí, també és una època que, com que tenim França a la vora, ja sabeu que els francesos d'aquesta època tenen les vacances escolars, que diuen ells, doncs també tenim molt de turista francès que aprecia aquest tipus de gastronomia, però també tenim el turisme holandès que ve als hotels i que això també li encanta. I a part, també ens agrada molt, perquè ja us dic que hi ha menús des de preus assequibles fins al dia que volem fer una cosa excepcional i volem degustar 5 o 6 plats relacionats amb el bacallà i el peix opal.
Suposo que el fet de que el peix vingui del Cantàbric, és a dir, del nord, no? del País Basc i tal, assegura producte, no? Ho dic perquè hi ha altres propostes gastronòmiques que depenen de que hi hagi producte, de que realment els pescadors en trobin, de que es pugui portar. El bacallà és un element culinari gastronòmic que li és pràcticament sempre.
Sí, esclar, el fet de venir ja salat o de venir sec, només l'has d'encarregar. En un lloc o altre n'hi haurà. Altres vegades, la campanya del peix blau, algun dia s'ha tingut peix blau, o amb les campanyes que fem dels orissos, que són les garoines, que em sembla que tots encara en diuen un altre nom.
Boga marins.
Com?
Boga marins.
Boga marins. Boga marins.
Això és més difícil i a vegades ens hem trobat que no hem pogut seguir la campanya perquè no n'hi havia, perquè fèiem el fill. Però també, aquí està la gràcia.
Ja.
Són productes que no enganyen, són productes honestos, que surten de la terra, i és el que oferim.
Mira, ara que dieu això, la setmana passada, precisament, preguntàvem a la gent, Cristina, com li dèiem als eriços de mar, i van sortir quants noms? Vas comptar-ho?
Sí, vam tenir oriço, que ara ja l'ha mencionat, la garoina, la garota, l'eriçó de mar, el bogamarí, que també va sortir, i en grota sí que no l'havia sentit mai, no sé si és alguna peculiaritat de com ho deia la persona en concret, però també en grota, no sé si ho havien sentit mai els nostres convidats.
A veure,
garotes, en deien per aquí.
Garotes, i tu, Maria Àngels,
sí.
En grota no, eh?
Bogamarins.
Vale. Escolta'm una cosa. Vosaltres, Maria, ens acabeu diumenge.
Correcte, tot el mes de març.
Enceteu un altre o no? O ja ho deixeu aquí?
El juny. El mes de juny o els fideus?
Els fideus.
Fideus a la cassola, mil i una manera de fer-los a Tossa de Mar.
O sigui, el mes d'abril...
Juny.
Vale, el mes d'abril és el mes dels dietistes,
però,
eh?
La campanya del bacallà va variant depenent del carnaval, eh?
Val.
Nosaltres aquesta la variem. La que és fixa és la del juny i setembre, i seria, doncs, aquestes tres campanyes, però la del bacallà va canviant en el calendari depenent de quan és, bueno, Quaresma, Setmana Santa, comptem els dies de carnaval, i després, doncs, intentem fer-ho un mes, perquè donem més visibilitat durant els caps de setmana.
Per tant, a partir de quan acaba el carnaval, durant el mes següent és quan a Tossa fan aquesta cuina del bacallà a Tossa de Mar. I en el cas vostre, en el cas de Sant Feliu de Guíxols, Salvador?
Sí, abans que s'acabi aquesta campanya del peix opal i el bacallà, comencem el ganxo tapes de primavera. Hi participen 30 i pico bars i restaurants. I després, el dia... Jo crec que no us enganyo, si us dic el 17 de maig, començant la campanya del peix blau ganxó, que dura 5 caps de setmana. Bueno, dura un mes i una setmana.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Sí, sí. És a dir, que aneu enllaçant proposta gastronòmica. Per cert, abans d'acomiadar la Maria Àngels, avui s'ha dit que Tossa de Mar finalment és vila marinera.
Doncs sí, és una aposta que vam fer dins de l'any del turisme cultural. L'Agència Catalana de Turisme el que va fer va ser treure la certificació de vila marinera. Nosaltres, a l'octubre del 2018, vam fer un acord de ple en el que doncs, ens prepararíem per la convocatòria. Vam preparar tot l'expedient, ens va servir doncs, per treballar totes les àrees i fer un recopilatori de tot el que tenia Tossa com a vila marinera dintre dels requisits que demanava l'Agència Catalana de Turisme. Vam presentar el dossier, vam venir a fer-nos la certificació i auditoria per part del personal de l'Agència Catalana de Turisme i farà 10 dies vam rebre la carta conforme ja estàvem certificats. 4 municipis de tota la costa catalana, dels 25 primers candidats que hi havia. O sigui que Tossa ha estat el primer municipi a la Costa Brava, en aquest cas, perquè l'altre és l'Ametlla de Mar, sí. Vilanova i la Geltrú i Canet. Mm. No, perdó. Sí, Canet, és el que? Ara no em voldria acabar. No, Canet no és.
Sant Pol de Mar.
Sant Pol.
Sant Pol, correcte.
Al costat.
Sant Pol. Ai, els de Sant Pol, que m'estiran les orelles.
No, no, tu pregunta'ls-hi quina hora és i ja ho acabes.
Ja està. Doncs els 4 municipis que tenim aquesta certificació, els que per nosaltres era doncs, una aposta més per acabar de posicionar-nos amb aquesta identitat que teníem, tot i que no tenim les instal·lacions com poden tenir altres municipis, sí que vam complir els requisits que va marcar l'Agència Catalana de Turisme.
Doncs escolta, moltíssimes felicitats. En tot cas, si et sembla, truquem un altre dia i ens expliques ben bé què significa això.
Perfecte.
I a partir d'ara que ens trobarem, però en tot cas referenciar-ho, aprofitant que teníem aquí avui aquí el
gràcies a vosaltres. Només voldria fer una ressenya. Penseu
endavant.
Tot el tema del bacallà, vincular-ho amb la cuina catalana, tota la feina que s'està fent per reconèixer no només la gastronomia que tenim a la Costa Brava, sinó també la cuina que tenim a Catalunya, i en aquest cas doncs, hi ha un congrés de la cuina que està en marxa i tot això crec que és una bona manera de donar a conèixer doncs, aquest patrimoni que tenim també immaterial que és la gastronomia.
I tant, i que ho hem de seguir fent. Maria Àngels, gràcies, que vagi molt bé, regidora.
Gràcies a vosaltres.
Cuida't, fins després. A reveure. Gràcies. És la Maria Àngels Pujals, regidora de Turisme de Tossa. I abans d'acomiadar-te, Salvador, volia preguntar-te, heu tingut per aquí la Volta Ciclista? No sé si els hi heu donat molt bacallà en aquests.
No, aquests fins i tot es porten al cuiner.
Bueno.
Però hem tingut els hotels plens. Ahir al vespre va tenir molta gent també als restaurants, perquè penseu que van arribar ahir i han marxat avui. 725 persones. Evidentment, els corredors a les 8 o les 9 del vespre a dormir.
Sí,
els altres no. I llavors, ha estat molt bé. La Volta Ciclista, per nosaltres és un projecte de país i estem molt contents de participar-hi. I realment avui hem estat parlant amb els organitzadors de la Volta, amb el seu director, el senyor Rubén Peris, i ens ha felicitat i bé per tota l'organització i per tant estem molt contents. Només per veure les imatges que ahir van voltar per les televisions de 190 països sobre Sant Feliu, em sembla que ja val la pena.
Doncs escolta'm, ens aproparem fins al 7 d'abril, fins al 7 d'abril, quarta ruta de les tapes, que sí? Sí, m'he anat a l'altra banda, m'he canviat, Sí, sí m'he canviat
fins
de costat.
Fins al 18
d'abril. Fins al 18 d'abril, sí, això he passat de paper i ja, desastre. Que vagi bé, Salvador.
Molt bé,
cuida't.
Moltes gràcies.
A reveure, molt bona tarda. Adéu. Ara veureu, sí. Ara veureu perquè m'he passat de paper, perquè, de fet, això que deia és el que fan a Roses, que sí, Cristina?
Sí, exacte. Sí, si dius, mira, el bacallà no és el meu, però sí que les tapes m'encanten, sí. Doncs mira, us en podeu anar cap a Roses des de demà passat, aquest 29 de març, i fins al 7 d'abril, perquè fan, com bé deies, la quarta ruta de les tapes de Roses i del vi de la denominació d'origen Empordà. En parlem amb el regidor de Turisme i Promoció Econòmica de Roses, en Fèlix Llorenç.
Fèlix Llorenç, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per tant, això comença ja demà, pràcticament. Demà és 28, doncs divendres, que és 29,
divendres.
I fins al 7 d'abril,
I fins al diumenge 7, exacte, sí.
Suposo que amb moltes ganes de que la gent aprofiti aquests pràcticament setmana, 15 dies, que setmana, no? És una setmana que tindrem la proposta, no?
Sí, són 10 dies, són dos caps de setmana, més la setmana que hi ha al mig. I sí, respira ja moltes ganes el poble, gent esperant que ja arribi divendres per començar a fer les tapes, i la gent ja la veus que va amb el llibret, organitzant-se la jornada per poder fer el màxim de tapes possibles cada dia, i ja se respira l'ambient de ruta de tapes.
Ara parlaves d'aquell llibret. Explica'ns una mica com funciona, perquè això és com un circuit gastronòmic, no?
Sí, mira, ho deia amb una gent, és com una gincama, quasi bé, per fer això. Clar, són 83 restaurants que participen, cadascú amb una etapa diferent, pròpia i original, i acompanyats d'un tas de vi de la Dió Empordà. El preu és únic, 2,5 euros per l'etapa i el tas de vins, i funciona amb un llibret on la gent pot veure els establiments que participen i com és l'etapa, com es diu i de què està feta, i els horaris de l'establiment, i cadascú és lliure d'organitzar-se com vulgui la ruta per gustos, per possibilitats o per proximitat en els restaurants que més li interessin.
Per tant, va amb aquesta butlleta, passa pels restaurants i d'alguna manera ho marquen, exacte, no? I queda constatat
sí,
que tu has passat per aquest restaurant.
Cada restaurant té un segell, les cartolines tenen 9 caselles per rellenar, i un cop has recollit 9 segells, tens la possibilitat de votar per l'etapa que més t'hagi agradat i entrar en el sorteig dels premis que sortegem cada any.
Sí, perquè això, teniu diferents premis que realment doncs, valen la pena per anar menjant 9 tapes, vull dir, és un número raonable per poder entrar en aquest sorteig. Explica'ns una mica què se sorteja.
Sí, aquest any els premis són nous, sempre sortejàvem un sopar o un dinar o un lot de vins. Aquest any el premi és més original i són un total de 5 premis, i el premi consisteix en un lot de vins o en una visita a un celler, però tots els premis van acompanyats d'un talonari per poder degustar totes les tapes l'any següent, l'any 2020. És a dir, qui guanyi tindrà totes les tapes gratuïtes l'any 2020.
Per tant, tenim premis per aquestes persones que participaran i també, doncs, com bé deies, la millor tapa, no?, que és la que són els participants sí, que escullen i és el restaurant que ho guanya.
Sí, tenim dues categories de millor tapa, la de vot popular, que és la que la gent, a mesura que prova, va votant, i després la de vot professional, que hi ha un jurat prefet per cuiners i crítics gastronòmics, que van recorregant els restaurants del poble que participen i van fer les seves valoracions per decidir quina és l'etapa de més qualitat segons des d'un punt de vista més professional.
Clar, aquí hi ha propostes que són tapes, perquè són petites, petites sí, creacions culinàries, però realment són petites de mida, però hi ha una feina aquí brutal. És a dir, estem parlant de que la gent s'hi esmerça i molt.
Sí. És el bo, tant el nivell de població, tant a nivell social, la gent s'ho ha agafat com una festa, i a nivell de restauració, a nivell de gastronomia, els professionals s'ho han agafat com una superació any rere any. Ells no tenen cap premi per fer-ho més enllà d'una placa commemorativa, però s'esforcen en fer cada any una etapa millor, i per allà no és el concurs entre ells, és més que ells saben que és una manera de donar-se a conèixer a tothom que s'acostin al seu establiment aquest dia, i també una manera de donar-se a conèixer a la gent del poble i demostrar que, bueno, ficar en valor el seu establiment.
Gairebé podríem dir que hi ha tapes que només es poden provar durant aquest període de temps, que difícilment es tornaran a repetir o que puntualment es tornaran a fer, però que no serà habitual trobar-les a les cartes dels bars i els restaurants.
No, la majoria de restaurants sí que fan una etapa que s'acosta molt al tipus de cuina que fan, però sí, són plats únics que s'han de provar durant aquests 10 dies.
I els vins? Els vins suposo que també, no? Cuidats, especialment triats perquè acompanyin perfectament aquestes tapes.
Exacte, sí, basant-nos sempre en la premissa que han de ser vins de la Dió Empordà, hem de donar a conèixer els nostres vins de casa, i a més que són vins de gran qualitat a la Dió Empordà, i cada restaurant té la llibertat d'escollir el vi que més s'adapti i que millor maridi amb l'etapa que han elaborat.
Ens deies que són 83 restaurants, això es diu ràpid, però crec que és l'any que més restaurants s'hi estan adherint. Per tant, és una campanya gastronòmica que els mateixos professionals del sector de la restauració veuen que funciona i que realment doncs, és una manera de donar-se a conèixer, perquè any rere any doncs, s'hi van unint més.
Mira, el primer any eren 25 restaurants, el segon van passar dels 50, el tercer 71 i aquest any ja 83. és a dir, que els restaurants hi confien i l'esperen i veuen que és una gran possibilitat per ells, bueno, deia abans, no?, per promocionar el seu establiment a la gent del poble i tota la gent que s'acosta, que cada cop hi ha més gent de fora que ve a Roses a fer les tapes. I al final que un restaurant puguin, que durant 10 dies puguin passar 2.000 clients o 3.000 clients diferents pel seu establiment, és una idea de promoció molt, molt interessant per ells.
Donaré una dada, o marcaré una fita, va, 150.000, tu creus?
150.000 tapes?
Sí.
Sí, l'any passat va fer-ne 145.
Per això t'ho dic, l'any passat en vau fer 145, aquest any 150.000, sí o no?
150.000, sí, suposo que sí, que hi arribem sobradament. I més tinguent en compte que l'any passat vam tindre 2 dies de pluja, pel mig, però que va haver-hi afluència igual, i aquest any sembla que ens espera un 10 dies de bonança, segur que superem les dades de l'any passat.
A més, sou 12 restaurants més, vull dir, molt serà que, exacte, no? 112 més, exacte, i sense pluja i tal, els 150.000 no s'arribin. Doncs, escolta'm, si arribeu a les 150.000, ens ho feu saber i et fem un truc i ho celebrem, vale?
Perfecte, perfecte, molt bé.
Doncs convidem a la gent. Comença divendres 29 i fins al dia 7 d'abril, a Roses.
Exacte.
A Roses hi ha aquesta iniciativa de que la gent gaudeixi de les tapes. Fèlix Llorenç, regidor de Turisme i Promoció Econòmica de Roses, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
A reveure. I mentretant us recordo que ens podeu fer arribar a les xarxes socials del FAR quina és la vostra tapa preferida. Els calamars a la romana, els raves, els musclos a la marinera, per exemple, el sonso fregit, o coses potser més elaborades. Ens ho feu arribar al FAR FM, que són les nostres xarxes socials, al Facebook o bé al Twitter, i entreu al sorteig d'una experiència gastronòmica a un restaurant a Arenys de Mar que està a tocar de l'aigua. Ja us ho hem explicat abans, i si voleu saber més, demà, a partir de les 4 de la tarda, us donem més pistes.
El FAR, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, peix de L'Escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a L'Escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de L'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Tens un negoci a L'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, L'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La vida és un viatge, és un ball, una festa. La vida és una cúmbia que arriba calenta. La vida és primavera, que la sang altera. La vida és un estiu, no la cançó d'estrella. La vida som tu i jo quan omplim la nevera. Fer l'aperitiu a la terrasseta. La vida bonica, vida viatgera. Mediterrània, la nostra terra. Incansable finestra on tu i jo ballem el món.
Bona tarda, són les 7.